Vivències, a Ona Codinenca.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Depèn de l'hora que els nostres estimats oients escoltin la sintonia de Vivències, Ona Codinenca, 107.2 FM de Sant Feliu de Codines. Començarem, com és habitual, parlant de cine, amb el nostre especialista Emili Julien, que en aquest moment encara no es troba en els estudis. Continuarem fent una passejada a cavall pels voltants de Sant Feliu, acompanyats de dos experimentats ginets, l'amic Josep Maria Joaneda, la seva senyora Marion.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Amb la col·laboració també de totes les activitats que es poden fer a dalt d'un cavall, amb en Josep Lluís Canyon. Bona nit.
Bona nit.
Seguirem amb una entrevista a la nova presidenta dels Jubilats i Pensionistes de Sant Feliu, la senyora Rosa Maria Collet. Bona nit, Rosa Maria.
Bona nit.
I tancarem el nostre programa d'avui amb dos temes de rabiosa actualitat. Tornarem a parlar d'avions i d'AENA i de l'exclusió aèria de Líbia amb els nostres especialistes, amb Miquel Bogunyà. Bona nit, Miquel.
Bueno, està per internet vigilant els últims moments d'això, com peta tot això.
Molt bé.
I el Lluís Valdé també.
I el senyor Lluís Valdé.
Està connectat, estan connectats, ja vindran.
Molt bona nit a tots. El proppassat dia 26 de febrer es varen celebrar l'Assemblea General Anual a la Junta dels Jubilats i Pensionistes de Sant Feliu de Codines. I dintre d'aquesta assemblea es van celebrar eleccions a la Junta. Hem convidat a la nova presidenta electa, la senyora Rosa Maria Collet, perquè ens expliqui com veu aquesta nova etapa que s'enceta de nou i a veure doncs, quins projectes té. Rosa Maria, molt benvinguda als micròfonos de Vivències.
Moltes gràcies.
Què ens has d'explicar? Com va anar l'elecció? Va ser una elecció molt democràtica, eh? No hi havia llistes tancades. Podies votar qui volies, eh? I vas arrasar.
Això és el que volíem. No arrasar, no, eh? Que les llistes fossin obertes i fossin, doncs, el més participatives possible, sí. A veure, eren unes eleccions que ens va semblar que, doncs, que si les fèiem d'aquesta manera, a la gent poder sortirien més, i és molt important amb la democràcia que la gent, doncs, participi, perquè les persones que surten et sents més representada que no pas si hi ha poca gent. Per tant, vàrem estar molt contents, la veritat, tots els que vàrem sortir, i els que també hi eren a la Junta, també.
Bueno, i a més, hem de dir que vàrem seguir escrupulosament la nova llei 4 del 2008, que tot això que vàreu fer, us ho vàreu llegir bé, i per tant ho vàreu fer al peu de lletra. Que ara sou l'enveja d'algunes entitats de Sant Feliu, doncs que no ho han fet tan bé.
No, enveja no, són un mirall per mirallar-se.
Bé, ja ho celebrem, bueno, no sé, que, doncs, que vagin a anar tan bé. Però sí que ens sentim satisfets, sí. Perquè a vegades quan en parlàvem, doncs deien, ai, que com es farà? No, dèiem, no, seguirem els estatuts. I si no podem seguir els estatuts, no ho farem. Així ho vàrem començar des del principi i sembla que inclús hi havia algú que en la mateixa assemblea ho va dir, que li semblava, doncs, que poder no es havia de fer d'aquesta manera, que poder elegint amb una presidenta o un president, en aquest cas, el que havia de sortir, doncs llavors ell havia d'elegir els càrrecs principals. Però clar, si llavors això es pensa una mica, els nostres estatuts això no ho contemplen. Contemplen, doncs, que sortin els quatre càrrecs elegits per l'assemblea. Així es va fer. Però de l'altra manera, com deien, jo a vegades pensava, si sortís jo o si sortís algun altre president, és igual, que és molt difícil sortir tu per president i haver de triar les altres tres persones que tu vulguis, perquè a la millor hi ha un equip de gent que hi estàs perfectament bé i has de dir tu sí, tu no, tu sí, tu no. I en canvi, si ho elegeix l'assemblea, doncs és el que s'ha elegit. I així és el que...
I més democràtic.
I més democràtic, totalment, sí, sí.
Bueno, i escolta'm, ara doncs, que enceteu una nova etapa, com veus el futur?
Bueno, el futur no el veig jo, el veiem tota la Junta. Doncs amb ganes, dintre de l'edat que tenim tots, amb moltes ganes de que, bueno, que vagi bé i que la gent hi vulgui participar-hi i que, bueno, intentar fer coses que inclús el mateix soci que ens les proposi, que digui, mira, tenim aquestes necessitats, ens agradaria això. Llavors, doncs, es pot analitzar amb la Junta i de dir, bueno, això sí que és positiu fer-ho o això no, però sí que seria bo que la gent també decidissin què és el que ells voldrien, el que els agradaria que es fes.
Bueno, jo diria que podeu començar, encara que estem en una crisi molt forta, però l'antiga Junta va deixar una mica de raconet, que sempre va bé, o sigui que no hi ha dèficit, que això és molt important, i llavors s'està ampliant el local social, que quan estigui acabat, llavors es poden fer moltes més coses perquè serà molt més ampli, molt més modern, què et sembla?
Sí, sí, no, mira, aquests diners de la discòrdia que gairebé es poden dir una mica així, perquè sempre, jo des que he entrat sempre sento parlar dels diners que hi han arraconats. Bueno, llavors quan et planteges i dius, bueno, hi han 12.000 euros, més o menys aproximadament.
Calderilla.
No, vull dir que clar, 12.000 euros, i dius, bueno, són d'aquell temps que eren 2 milions, a veure, amb un casal nou, que s'ha de posar una televisió gran maca, perquè no la posarem petita, posarem tant per tant una bona pantalla, ja que és doncs nou, doncs això. Que a veure, no sabem el mobiliari què passarà, perquè la Caixa, doncs, l'Ajuntament ens ha dit que hi hauria un mobiliari de la Caixa que ens faria, doncs, unes coses, però no sabem si haurem de comprar sofà, si no haurem de comprar, si ens hem d'engrescar amb tot això, algun armari, perquè clar, el que hi havia tampoc no, no podria, ara no quedaran bé, perquè queda molt maco. Si hem de començar a comprar algun armari, jo no sé 2 milions per quan donen, no ho sé, no ho sé. I a més, hem de pensar també una altra cosa, aquests 12.000 euros també s'han de guardar una mica de racó, no, vaja, nosaltres per almenys la gent gran som una mica sí. Així, però sense res d'orro no li deixarem.
La gent gran són aquells que ens deien els més grans ara... que nosaltres, que s'havia de tenir a guardar una poma per la set.
Doncs això és cert. Doncs hem de deixar una mica, jo no sé si es pot deixar aquests, depèn del que la Junta decideixi. Però clar, ja no són 12, ja poden ser 8, poden ser 9. Llavors jo no sé per què donen 8 o 9. I em sembla que s'ha magnificat molt tot això, però ja veurem que aviat es gasten, eh?
Sí, no, se'm passa molta via. Escolta una cosa.
Sí.
Sembla que amb totes les activitats del dia a dia, les senyores, en sou majoria, i els sí. Homes, em sembla que poquets, com ho tenim això? Hi ha projectes perquè hi hagi més coses pels homes?
Mira, en bastants casals que hem anat, o que a vegades hem anat inclús amb excursions, o de l'Incerso i això, i sempre mires de sapiguem d'altres casals a veure com va i com ho fan. El problema tot arreu és el mateix. Els pobles, els homes, no hi van tant. A les ciutats, sí, perquè quina és l'explicació? Poder és lògic. A veure, a les ciutats la gent, quan han fet de cangur, ja no tenen poca cosa més per fer, viuen en pisos, doncs llavors es troben bé en un casal. Què fan els pobles? Jo tinc l'Hortet, jo tinc això, vaig a fer aquestes caminades, o sigui, és un altre tipus de gent, els de la ciutat amb els dels pobles, i els pobles als homes els hi costa. Els uns perquè fan de cangur, quan es comencen a jubilar, dura 4 o 5 anys, que és quan els nets pugen, tothom ha de fer de canguro. Llavors ja són grans i llavors sí que es poden dir, bueno, ara me'n vaig al casal o a veure què faig. No és que sigui una disculpa perquè no vinguin, però sí que és un error de que la gent, doncs llavors un té l'or, l'altre té, no sé, té diverses coses. El matrimoni, si és jove, i és que jubila als 65 anys, penseu que tenen cotxe, es va a mercat, es va a teatre, es va al cine, no necessita ningú més. Els dos es basten, vull dir, poden anar tot arreu. Llavors ja quan falta un dels dos, a vegades sí que inclús troben un apoio en els casals, i nosaltres això ho hem vist. I les dones poder buscar aquest apoio, però no ho sé el per què. Però sí, realment hi ha més dones que res.
Sí, potser s'hauria de buscar alguna cosa que ens cridés l'atenció, i sobretot l'atenció, perquè ja ho he observat, aquells nous jubilats, que ara encara se jubilen jovenets, perquè si la cosa va com va, cada vegada tindran més anys quan se jubilen, però els que se jubilen a 55, 60, 65 anys, normalment no hi van al casal. I van quan ja estan a l'última pregunta. Sí. I llavors això potser priva de que
l'última
hi hagi...
tampoc, eh? No ens
però
passem,
la penúltima.
Vale, la penúltima sí, però l'última no.
La penúltima, ja. Quan no. Queden pocs telediarios. Ja.
Vale. No ho sé, hi haurien coses que es podrien fer. Jo recordo que l'any passat a vegades havíem començat a parlar que dèiem com veiem aquells senyors a la plaça que estan fent aquesta tertúlia, i és molt maca perquè a mi m'encanta una tertúlia com abans era el Pla de l'Os, no? A la plaça. Però clar, també l'hivern a vegades fa fred i tu saps, per què no us plantegem fer una tertúlia sense moderadors, no massa, a veure, sofisticada ni massa cosa que... No, no, parlar del passat, perquè és que del passat en podem parlar molt, del futur no massa, no, ja.
Són els que ens fem més els vells del,
sí,
del passat.
I explicar coses, anècdotes, que això potser ens fa viure tots una mica. I ens ho passem bé, és que a més a més riem perquè diem, bueno, i això està, doncs llavors no sé, muntar alguna tertúlia, ja dic, jo ho faria doncs molt informal sobre les necessitats que anessin sortint, però no perquè la tertúlia també fos d'homes sols, cuidado,
no, no.
Que les dones també ens sabem de fer tertúlia també, no, llavors si, es podria si, fer barrejada o
si,
cuidado,
sobretot si ve alguna senyora jove, caram, bueno, jove de 55,
com vols que siguin joves?
55, 60, 65 anys,
doncs una prejubilada, una prejubilada.
Jubilades ja, perquè n'hi ha que se jubilen
sí, una prejubilada, doncs, sí. Vale. Però sí, vull dir que penso que...
No, jo crec que amb la nova junta hi ha entrat gent ja de, que és jubilada però jove. O sigui, i també és important que sigui gent, a part de que sigui jove d'edat, que sigui jove d'esperit, i això és,
més
això és molt important. I crec que aquí hi podíeu fer molt, molt, perquè potser és una de les poques coses que jo hi trobava a faltar en aquest el local dels jubilats, clar, que també era molt petit i tampoc permetia per gran cosa, no?
No, llavors també, bueno, és que hi ha coses per fer, perquè també s'ha d'anar canviant d'activitats, se'n fan, perquè el casal, cuidado que es mouen moltes coses, vull dir, ara que s'ha tingut de desplaçar la gent de dalt del casal fins a baix al centre cívic per poder cobrir totes les activitats que es fan, un es dona compte de que doncs, hi ha molta gent que es va movent, a veure, no a nivell de Sant Feliu, però sí que hi ha gent que es mou,
Mira, el nostre programa no hi posen mai publicitat, no sé per què, perquè se deu escoltar poca gent, però ara farem una falca publicitària i ens la faràs tu. Aviam, vinguen. Les senyores, per exemple, com la meva senyora hi va, això de la gimnàsia com funciona? Aviam.
La de la gimnàsia ho porta el Conxita Sants, et puc informar poc, però sé com funciona. És una gimnàstica de mobilitat. O sigui, és perquè quan ens comença a fer mal aquest braç cap amunt, que no el podem aixecar. De què ve això? És que hem portat 10, 8 o 9 anys nits de coll. És que estem malaltes. Ens posem allà a fer gimnàsia i ens fem un tip de riure. Perquè a vegades un s'ajup a terra i llavors no es pot aixecar. Que no passa res. Ens ho agafem rient i més a més és teràpia, o sigui, que no és solament gimnàstica, sinó que també va bé el riure molt i se'n fan uns tips, ho dic perquè no hi puc anar-hi en aquest moment perquè encara estic amb els nens, no? Però els que van a vegades diuen, és que ens fem uns tips de riure, doncs mira, ja que més
la
vols.
La meva senyora no hi falta mai, i li agrada molt. Llavors, això, i això no val
cap... Agafen més en sèrio, però vaja, no.
No, no, això no val cap cèntim, és gratis. No,
sí, sí, totes. Les activitats del casal, ara, actualment, són totes gratis. Menys n'hi ha una petita cosa, però que ja fa molts anys que
anem,
hi és.
Anem per una altra falta publicitària. S'ensenya el català també, no?
Sí.
Bé, com baixa el català?
El català és estupendo. Tenim una professora que hi ha la Maria Assumpció i no sé, no dic noms, però sí els dic, perquè és que s'ho mereixen. A veure, la senyora Pilar Tura i la Maria Assumpció Segalés, a part de que tenen una paciència fabulosa, perquè ensenyar amb una persona gran no és poc fàcil, Si amb un nen a vegades li has de dir dues vegades, amb una persona gran, 10, i llavors no ens recordem què ens han dit. Però tornem-hi, i quan les veus amb aquella paciència, per lo menys jo aquí vaig a català, i m'ha anat molt bé, senzillament, perquè són bones professores, Són males alumnes,
què
però bones això? Professores. És gratis. Totalment. Però a veure, vull recalcar que és gratuït perquè les professores no cobren res. Elles ho fan totalment gratuït, No és perquè nosaltres el casal, en aquest cas, aquest any ja no hi ha portat res.
Va, anem a una altra activitat.
Una altra activitat.
El dibuix, com baixa el dibuix?
El dibuix... A veure, dibuix no fan pintura,
Pintura, bueno, dibuix, que jo, que com que jo no hi vaig... Però això, però
no. Pintura sobre tela, no?
Fan pintura sobre roba, amb roba que és tipus labors. I llavors, que hi ha la senyora Glòria Céspedes, que és la professora, ja dic, tothom altruistament, I després hi ha una senyora que és la Maria Andilla, que la coneixeu, la de Can,
sí, sí.
Que és casada amb l'Artigues de Caldes, perquè doncs que té la gran amabilitat de venir, perquè ella pinta molt bé, i fa quadros, ensenya a pintar quadros, ensenya a pintar figures... O sigui, que això és l'altre tipus de pintura, en dintre d'aquesta del
que
mateix.
Substitueix l'hermana...
L'hermana Pilar, sí. Sí.
Bé, ara parlem d'una altra cosa, de cèntims. De cèntims. Aviam, jo com que ho faig servir, doncs quan vaig al podòleg, hi ha dos podòlegs, ens surt més barat el jubilat.
Ai, que bé, no?
Que bé, no?
Sí, perquè estem...
O sigui que és una altra cosa que,
sí,
que,
sí.
Que va, sempre va bé, no?
Sí, perquè de fet els 10 euros que es paguen a l'any de quota... Si utilitzes dos o tres vegades aquests serveis és que et surt gratuït, vull dir, no, els pocs descomptes que facin són 10 euros, ve sumant i ja està.
No, anem bé de temps. Escolta, és que hi ha digue'm més coses que fan els jubilats.
Què fan els jubilats? Fan de tot activitat. I força.
Fes un repassadet ràpida.
A veure, no, fan informàtica. Hi ha també una professora, la Victòria Molet, que també ho fa gratuïtament, i doncs, bueno, i és bastant important la seva labor, perquè pensa que tenen, hi ha 6 persones que fan informàtica i totes amb un nivell diferent, perquè clar, és molt fàcil a vegades poder, fàcil tampoc, però més fàcil fer classes d'informàtica i que tothom porti un nivell, però quan cada un li has d'ensenyar una cosa, l'altre, una altra, una altra, no és fàcil, i té molta paciència i també ho fa bé. Llavors, bueno, la gent veig que van venint, que més hi ha de, és que és clar,
tall i confecció.
Tall i confecció potser s'ha deixat una mica. La gent cada vegada cosa menys, ni la gent gran ja. Vull dir, la senyora Maria Grau, que ho ensenya, ella més aviat, doncs, és clara, diu, és que no tinc gaire gent. Dic, és que la gent compra molt fet, i no, i comprar, i anar al mercat, i quasi més el més barat, però també hi ha algú que encara es fa alguna peça de roba. Eh?
I el teixí?
El teixí s'ha deixat. El teixí és, va haver-hi un, no un problema, el que passa que el teixí el pagava la Diputació. Ens donava, doncs, la Diputació pagava tot el teixí. Després, l'any passat, el va deixar de pagar, el va anul·lar. I el casal va fer, es va fer ell càrrec d'això, però era una despesa que era molt forta. Sortia amb uns 1.000 i pico d'euros, bastant més de 1.000, cada any. Clar, llavors, si tenim en compte que nosaltres les entrades que tenim són les de les quotes, que són 3.250 a l'any, i podem afegir-hi l'Ajuntament, que ens dona 1.350 euros, però n'hem de donar una mica de part en el teatre dels jubilats, ens queden 1.080, sumeu, i si llavors només una activitat que hi ha 7 o 8 persones ens ha de sortir tota del casal, quasi bé no és ni just, perquè hi ha més coses i...
Sí, bueno, el teixí potser s'ha substituït una mica amb això de la gimnàstica.
La gimnàstica, sí.
Que
no sí, és el mateix, i aquesta és gratuïta...
Però ser la mateixa gent que hi anava, més o
sí,
menys.
Sí, i, clar, més o menys. Hi ha algú que potser no s'ha dit costat, però
potser
bueno.
Encara és més eficaç. Potser...
No, eficaç jo penso que tothom té les seves coses que li agraden. Però bueno, potser sí que hi havia menys gent.
Ara anem a la part cultural, que té molt èxit, el cine. Hi han dos, tenim dos...
I les tardes musicals, eh? I les tardes musicals, que també en tenen.
Sí, però el cine, i que té el cine, les tardes musicals, l'Emili Julien avui no, encara no ens ha vingut perquè està preparant aquesta magna exposició de màquines antigues, però ell ens ho explicaria molt bé, però escolta'm, digue'ns, què fa l'Emili Julien?
L'Emili Julien passa pel·lícules audiovisuals, pel·lícules de cine, passa cada diumenge, i bueno, fa les pel·lícules del Gras i el Sec i del Tarzan i coses més antigues, modernes i...
per cert que m'explicava l'altre dia que aquesta del Tarzan va tenir molt èxit.
Sí, sí, però
molt,
sí.
Sobretot no, jo no hi vaig anar, quan va sortir, no la Chita, no la noia,
clar, ja.
Amb molt poca roba, diu que...
Però en aquest temps la gent no s'esborronen d'això.
No, no, però és que diu que els recordaven amb els jubilats, ja no hi vaig ser, que l'havien vist a Cultura i això no hi era Cultura, que hi havia el rector, no sé qui, que posava la mà davant.
Sí, sí, i pot aquí, ser, oi, que tallaven amb un petó, el tallaven i tant. Sí, sí, i tant.
Bueno, doncs, i també llavors hi ha aquests grans reportatges musicals del Rieu.
Rieu.
I qui ho porta, això?
El Vilarrasa, el marit, el Joan Vilarrasa. No, mira, això va començar que va ser una tonteria, però estàvem nosaltres, a vegades ens els posem, en tenim, o dels tres tenors, o de, bueno, ens agraden. I un dia el Joan em va dir, com que ells estan a la coral, em va dir, mira, aquelles senyores que canten a la coral, podria els agradaria que els hi passéssim aquests concerts, perquè n'hi ha, és que de veritat que tenen, són maquíssims. I vam dir, ho proposaré a les cantaires. Ho vam proposar i ho vam començar, i la veritat és que doncs, 60 persones, l'últim dia érem 62 persones, un dissabte a la tarda, una vegada al mes, eh?
Sí, sí, no, si vas a un cine d'aquests, a més, és molt, és de franc també, no?
Totalment de franc, totalment, sí, franc. Totalment.
És que jo encara no sé d'on t'han sortit aquests 12.000 euros.
És que estaven arraconats, és clar, els que s'arraconin i no es treuen, doncs es queden.
Bé, bueno, perdó, i encara hi havia hagut un promig de 18.000 euros... Bueno, que ha anat baixant perquè s'han comprat coses, i me'n recordo, doncs,
sí, temps enrere, es va comprar un piano,
i els miralls grossos i una sèrie de coses.
Aviam, sí, sí. Ara que tornem, ja que estem a la música, anem a una altra classe de música, la música coral. Com funciona la coral? Quants membres són?
Són uns 32, 35, sí, més aviat han anat creixent, i ara exactament potser m'equivoco, eh? Ara potser són 36 o 37, no ho sé, però més o menys aquest número, eh? I ara ja s'hi apunta algun home, que fins ara només hi havia un o dos, ara ja n'hi ha, sembla que són 4 o 5, bueno, i aviam si es van animant.
La directora actualment qui és ara?
Ara actualment és la Montserrat Cot. Exacte. Perquè era l'Eulàlia Segalés, sí, que la Montserrat Costa li va passar la batuta a l'Eulàlia. Sí. L'Eulàlia va tenir problemes de salut, està molt més bé, gràcies a Déu, però encara bueno, no és el 100%, i per tant doncs, la Montserrat Cot, de moment, ella agafa la coral.
Jo vaig escriure un article a La Pinya, o vam parlar aquí a la ràdio, o les dues coses, ja no recordo, d'un memorable concert que va fer la Segalés, i amb el piano, i que va donar una classe magistral de la història de la música. I jo que m'agrada molt la música clàssica i que vaig tot sovint a concerts, a l'Auditori i al Palau de la Música, a sota l'hivern se senten molt els tossecs, i vaig pensar, mare de Déu, aquí amb els julivars que tots estem encostipats, no sentiràs més els tossecs que música. No vas tossegar ningú.
Clar, perquè no.
Perquè va ser magistral.
Perquè tenia, sí.
O sigui, ho recordo, sí. Com amant de la música, i el que va agradar a la gent, que semblava que potser no els agradava a alguns massa la música, doncs sí, va agradar. Va agradar molt.
Sí, ja em recordo.
Les coses, quan se fan ben fetes, agraden a tothom. Bueno, i què més? Ja se n'està acabant el temps.
Perdona un moment més. És que, esclar, la idea aquesta dels jubilats, és el que hem de trencar. Allò de que només serveixen per ballar i per menjar, això s'ha de trencar totalment, eh? Això, si és que som joves, els que hi entrem, doncs el que sigui és igual. Però això no. També ens agrada la cultura, i ho demostrem, ens agrada les xerrades que la Diputació ens fa el dimarts, aquest dimarts. Hi ha una xerrada de l'ús i els abús dels medicaments, en aquest cas és així, però moltes vegades doncs, és d'autoestima, del que sigui. Però també és maco, vull dir que cada vegada en tenim més de xerrades. Què vol dir? Que culturalment també anem creixent. Llavors és més important, i no, a veure, i el ballar també ens agrada, i el menjar també ens agrada, vull dir que també hi berenars també, però poder els anem reduint una mica i ampliem més amb cultures i això.
Fas bé de parlar del ballar, perquè a mi em havia passat que, i si no en parléssim, l'amic d'Orsa m'estiraria les orelles. Hi ha cada diumenge, quasi cada diumenge ball, sí. I també hi té molt èxit. O sigui,
nosaltres hi anem, a ballar, sí.
O sigui que...
I també és una gimnàstica que és molt bona i de molta mobilitat, eh?
Sí, em fa sortir la gent de casa, sí, i també, clar, doncs, amb el ball sí que hi ha homes i dones, i els homes també surten a ballar. Sí, el Pere em està dient que anem...
Ens hem quedat de no parlar de les obres del casal, però quan estigui fetes ja l'inaugurarem.
Bueno, jo crec que hauries de tornar a venir d'aquí quan estiguin acabades les obres, quan creguis convenient, que siguin presents, molt benvinguda. I ara jo voldria fer un crit a tots aquells jubilats que s'han apuntat, que són consorcis,
325,
i no tots hi van.
N'hi ha 3 o 4 d'aquest any.
I molts no hi van el dia a dia. No. Normalment hi van al dinar aquell del germanó i tot això, però el dia a dia no.
Un 100%,
però mireu que hi ha moltes coses que es fan i moltes coses que fareu, si Déu vol.
Si Déu vol.
I que tothom hi hem d'anar-hi més sovint, que allà ens hi hem de trobar i ens hi trobarem molt bé.
I ens hi hem de fer algun tip de riure, que
molt bé,
molt
doncs, moltes gràcies de la teva col·laboració i endavant, i que sigui un èxit. Ja ho és, però que encara millori.
Bueno, moltes gràcies a tothom.
Gràcies a tu.
Love it, bitter less. Heaven knows it's high time. I've been waiting on my own too long. And when you hold me like you do, it feels so right. Oh, now I start to forget how my heart gets. When that hood gets thrown, feeling like it can't go on. Turning circles time again, cut like a knife. Oh, now if you love me, I got to know for sure.
Una entrevista que no estava prevista, però amb molt de gust la iniciarem. Aquí tenim els dos representants de l'Associació de Veïns i del Club de la Petanca del Racó del Bosc, el senyor Tomàs Guirado i el senyor Vicente Tarazón. Molt bona nit a tots dos.
Bona nit.
Sabem que demà hi ha una inauguració oficial del local social del Racó del Bosc.
És cierto.
Expliqui'ns, per favor, expliqui'ns en què consistirà aquesta inauguració.
Esta inauguración consiste en bajar al ayuntamiento, el señor alcalde, y baja también la Poncella a cantar. Se hará un arroz, pero este arroz hay una equivocación, porque pusieron que el arroz era gratuito. Y efectivamente gratuito no es el arroz, porque claro, paga toda la urbanización, y entonces claro, los señores que bajan y esto tienen que pagar también.
Es lógico, ¿no?
Sí,
esto... Pero ¿será un precio popular?
Sí,
¿un precio que todo el mundo podrá alcanzarlo?
Bueno, son 5 euros por persona.
Pues bueno, muy bien.
Pero que
ir
esto...
a comer un buen arroz del que hace usted, señor Guirao.
Sí,
Guirao.
Ya, pero es que estos son
por
plazas...
Por 5 euros casi se puede hacer un viaje expreso al Racó del Bosc, ¿no?
Pero estos son plazas limitadas.
Pero plazas... No, hay arroz y algo más, ¿no?
Sí, hay arroz y ahí después hay butifarra con patatas chip, vino, cava... postre, que será helado, un cucurucho de helado, y nada, y luego ya la Poncella cantará, bajará toda la Poncella también a cantar, en fin, que esperamos hacer una fiesta bastante bonita.
Muy bien, esto será solo la inauguración del local social, ¿no?
Sí, solamente.
En el mismo lugar que estaba el pequeñito, allí donde sí. Tenía el bar y todo aquello, ampliado. Sí.
No, el pequeñito existe todavía.
Al lado, allí donde se había hecho el desmonte, ¿no?
Sí, donde se hizo el desmonte, que se hicieron los cimientos y se hizo todo. Y entonces ahora el señor alcalde, Pere Pladevall, pues nos ha dado mucha alegría porque se ha hecho un local social bastante majo. Y en fin, hará falta montarlo por dentro. Que lo
estamos montando
nosotros.
Me imagino que este local social habrá ido en el presupuesto de la Ley de Barrios de San Feliu.
Sí, señor.
Y entonces, claro, como todas las cosas, como tiene la Ley de Barrios, tiene un inicio y un término, pues antes de las elecciones han tenido que terminar las obras. Y esto a veces va muy bien, porque si no las cosas se alargan.
Ya, yo como ha ido no lo sé, porque...
El asunto es que se inaugura mañana, y lo demás son trons.
Mañana se inaugura y...
Habrá una buena comida y serà, no un sopar de duro, serà un dinar de 5 euros.
Sí, senyor.
Escolta, un sopar de duro abans era un gran sopar.
I home, de veritat.
Jo no entenc com per 5 euros l'amic Tomàs es podrà donar aquest gran arròs i aquesta botifarra.
Bueno, sí, lo vamos a dar porque digamos que esto no lo subvenciona nadie, y entonces nosotros pues vamos a mirar de ayudar en lo que se pueda, aunque nos cueste el dinero, pero bueno,
pero da gusto y alegría cuando uno
puede, porque el local merece la pena, y entonces pues se hace esta fiesta para inaugurar este local. Se cortará la cinta y, en fin.
Muy bien, pues que mañana habrá suerte porque era un día estupendo.
Sí, eso
esperamos.
Y
será un buen día para ir de paseo hasta allí.
¿El señor Tarazón quiere decir alguna cosa?
No.
¿Ya lo ha dicho todo el Tomás?
Lo único que eso era el plan Zapatero, que no es de Ley de Barrio, me
parece. Sí. Sí.
Sí, bueno, Ley de Barrio.
Sí, bueno, el señor Tarazón, que no tiene el micrófono porque se queda aquí de pie.
Ahora que se siente.
Sí, no, bueno, ya es que tenemos el tiempo justito. Ya tenemos que ir a pasear en caballo. Los jinetes los tenemos aquí con los caballos fuera. Bueno. Y resulta de que, bueno, pues les deseamos mucha suerte mañana y felicidades.
Vale.
Y el señor Tarazón ha dicho que no era del Ley de Barrios, sino que era del plan Zapatero. En fin. Es igual, lo hemos pagado igual nosotros.
Sí,
bueno,
es lo mismo.
O sea, que es
una
igual.
Cosa, otra,
pon
es
el nombre
mismo.
Que quieras, lo hemos pagado a escote.
Mejor, porque la Ley de Barrios, el 50%, lo tiene que poner el ayuntamiento. Y el plan Zapatero
es todo
gratuito, que viene, el dinero viene del gobierno
sí,
central.
Sí, pero ¿de dónde sale el dinero de uno y del otro?
De los contribuyentes.
Bueno, pues venga, repetido, muchas felicidades y ánimo, y que sea un éxito, y felicidades.
Muy bien, muchas gracias.
Thank you.
Avui el nostre director, en Lluís Capdevila, tenia previst fer una passejada pels voltants de Sant Feliu, tant a cavall com a peu. Però a última hora hem tingut de variar part del seu contingut. Ens ho podries explicar, Lluís?
Bé, aquesta passejada que ara farem a cavall és imaginària, eh? O sigui, preguntarem que ens ho expliquin. Però és que feia dies que teníem previst entrevistar el regidor del nostre ajuntament, el Jaume Vilardell, per parlar del nou i espectacular camí del Parc Usart. És un camí que s'hi ha d'anar a cavall, no, eh? A peu. A peu. Però mútuament varen decidir fer-ho un cop s'hagués inaugurat, ja que la gent abans d'inaugurar-ho ja en gaudíem, no? I avui era el dia escollit, però l'amic Jaume ens ha demanat de posposar-ho fins al proper programa, ja que el seu primer impulsor, o sigui, l'idea primitiva d'aquest camí va ser d'Antoni Verdaguer quan era alcalde, i això ja fa uns quants anys, eh? I, però esclar, Antoni Verdaguer està, ja fa temps, fa 3 mesos que està de viatge per Amèrica del Sud i Amèrica Central, i vam dir, escolta, hem de fer aquest programa i parlar-ne, perquè quan arribi el Toni ja serà aigua passada, això, no? I bueno, pues, aquesta passejada que volíem fer a peu la placem pel proper programa. Però avui en farem un tas, però a cavall, però no per aquí, no, però farem un tas a cavall pels voltants de Sant Feliu. I hem convidat l'amic Joaneda, amb la seva senyora, la Marion. Ara ho he dit bé, l'amic Lluís Canyon i un seu company que es diu, com se diu? El Guaperes de Can Vidal. Eh? En Joan Pérez. Que són uns experts ginets i ens parlaran, ja l'excusa és parlar de la passejada pels voltants de Sant Feliu, però que ens parlin de la hípica, dels cavalls, de l'amor als cavalls i tot el que ells creguin convenient. Molt benvinguts. Qui comença? Comencem pel Joaneda. Com és que... vagis a cavall, com se diu, cavalgar, pujar a cavall?
Digue-ho com vulguis. La qüestió és estar a sobre del cavall, que és una sensació fabulosa. A mi em ve l'afició de la meva terra. Allà hi ha uns cavalls que l'any, si no m'equivoco, l'any 88, els van declarar raça menorquina. Són uns cavalls molt curiosos perquè neixen d'un color clar, un color castany clar, i tots es tornen negres, brillants, preciosos. I allà, des de petit, tota la vida he vist cavalls al costat de casa, per tot arreu, i m'hi vaig aficionat des d'allà, no? I al arribar a Sant Feliu vaig dir, què puc fer? Resulta que el senyor Don José Luis Cañón, el seu pare, estava a la vila i tenia cavalls. I un dia em va dir, vol pujar vostè a cavall? I jo, encantat de la vida. Va ser una continuació. I des d'això fa ja 50 anys, l'any que ve.
Home, jo pensava que encara és més jove, que ara els tenia 50 anys, tu.
I tinc la gran sort que aquí la meva esposa, no és meva, és ella, vull dir, la Marion, és una gran aficionada als cavalls. Ens van conèixer a Sant Cugat, a cavall, i van dir... vaig una tonteria tindre els cavalls a Sant Cugat. Portem-los a Sant Feliu, que hi ha un exalumne meu, que és molt amic meu, i ens els cuidarà molt bé. Els vam portar, i cada any estem passant en Toni, fem excursions, una cosa, és un deleite fabulós.
Així es digues que allò del Cupido no va ser una fletxa, no? Va ser una patada de cavall,
potser. Sí, potser sí. Potser sí. Una, eh? Sí, sí, una relinxada.
O sigui, us veu conèixer pujant a cavall.
Sí, sí.
Jo crec que tu, Marion, n'has fetes moltes de passejades per arreu d'Espanya, no? Explica'ns això de les passejades a cavall.
Doncs fa uns quasi 40 anys que munto a cavall i n'he tingut 2 a la meva vida, els altres me'ls han anat deixant. I durant 15 anys, fa molts anys, fèiem des del Cap de Creus fins a Astúries, hem anat fent cada any un tros de Pirineu. I per Catalunya, doncs, el Penedès i diferent la Garrotxa i altres zones molt maques. I així ens conec Catalunya en comptes d'anar a peu, doncs...
Aviam, ara no diguis la veritat, però arregla una mica. Que el paisatge més maco que has vist és els voltants de Sant Feliu?
Déu-n'hi-do, són molt macos, sí, sí, m'agrada molt. Sí, sí.
Però deus haver vist coses molt maques voltant, no?
Sí, llocs que no haguéssim anat mai i que a peu, impossible, hem passat per llocs increïbles i tinc records meravellosos, a més de que anar amb el cavall és una sola cosa. Quan tu vas amb ell, doncs, passes per on sigui, baixes a peu, ell et segueix a darrere i sembles que ets una sola cosa.
Digueu-nos alguna passejada que hàgiu fet als voltants de Sant Feliu que us hagi dit, això sí que és maco, això ho volem repetir, o que us ha captivat... en especial.
A Sant Feliu hi ha molts llocs macos per anar, cap al Fonoll, cap al Golf, tots els voltants de la part alta, perquè la part baixa és més difícil accedir perquè has de passar per dintre del poble. Però per la part alta, cap a Lloberes, cap a la Penya, hi ha molts llocs molt macos per anar a passejar. I la sensació que tens sobre un cavall, quasi, podríem dir que és un, en català en dirien, un poderío que tens sobre el cavall. És una cosa molt bonica, tens una perspectiva molt diferent, el paisatge canvia totalment.
Sí, quan ets dalt del cavall, dius, sóc el rei del món, no?
Tant com això, no?
Però jo havia dit això i un altre amic meu, quan anàvem a esquiar, i érem dalt de tot d'una muntanya, i érem sols, i dèiem, som els reis del món, quan érem allà dalt, i estàvem sols.
Sí, sí.
Bé, digues, Pere.
Jo només li volia preguntar a l'amic Joaneda,
sí,
que ens expliqui, ens faci una pinzelladeta de, de les festes de Sant Joan a Menorca. Que jo tinc amics que van precisament per pujar, doncs, en els cavalls i fer aquella gran festa que els cavalls, doncs, estiren endavant. I...
Bé, nosaltres a Menorca, sobretot a Ciutadella, que jo soc de Ciutadella, és la festa dels cavalls, perquè és la més antiga, la més clàssica, amb unes normes del 1600, 1400, 1600, vull dir, és antiquíssima, amb unes normes precioses. Tots els cavallers, tots en diuen cavallers, els que munten, són gent del camp, pagesos, amb una norma. Si no ets d'allà i no és pagès, no pots pujar a cavall. I el que mana sempre és el clàssic caixer senyor, que se'n diu, que és un dels nobles, perquè jo crec que Ciutadella, per metre quadrat, està ple de noblesa antiga, d'aquests que els van enviar de Castella, els hi van regalar les terres aquell temps i han anat passant de pares a fills.
Amb una quantitat de gent que jo, quan m'ho miro per la televisió, sembla la Patum de Berga.
Sí,
no, les places i els carrers és que no es pot donar un pas.
L'any passat van vindre de Catalunya, van dir uns 20.000 i 25.000 de Mallorca. Vol dir, i més els de la illa, doncs eren potser 70-80 mil persones.
I no és perillós?
Gens, gens. El cavall, la Marion pot explicar una anècdota, explica-la, sisplau.
Sí,
quan vas caure?
Un any vaig caure i el cavall
no,
es va quedar amb les potes aixecades.
No anava a cavall, perquè les dones no poden anar, només són homes.
Exacte. Anava mirant i el cavall es va aixecar, es va aguantar, em van estirar i va tornar a baixar. No em van fer.
Sí. O sigui que no són intel·ligents, no?
No?
No,
no, el cavall no és intel·ligent. Ah. El cavall, la seva forma de ser és fugir. Quan hi ha qualsevol problema, s'escapa. A vegades passa un conill i s'espanten per qualsevol cosa. Ara hi ha una diferència enorme de tindre un cavall personal o tindre un cavall senzill. És com comparar quasi bé un 600 amb un Mercedes.
Bé, i hem passejat pel voltant de Sant Feliu, per Espanya, hem estat a Menorca i ara l'amic Canyon ens explicarà quantes coses es poden fer a cavall més. No, ja té micròfon, ja té micròfon. Ja. Què podem fer? Bueno, què podem fer? Els cansaven. La doma... Jo me'n recordo el teu pare, al mig de la plaça, per Sant Antoni, llavors més tard tu, que, escolta'm, els cavalls se malava que ballaven. Jo que he estat a Jerez, i he estat un parell de vegades, pues, el teu pare no tenia res a envejar d'aquells genets d'allà a Xagrés. Ja m'explica.
El meu pare sempre ha tingut molta afició i des de l'època de quan estava a l'exèrcit, pues, va estar 3 anys fent d'escolta d'un general i suposo que l'arrel dels cavalls en a mi em ve per culpa d'ell. I a partir d'aquí, pues, va passar per Sant Feliu en direcció a Vic, es va enamorar de la meva mare i ja veig, aquí va quedar l'arrel de dels cavalls. Jo, quan vaig néixer, doncs suposo que genèticament ja em va quedar alguna cosa. Després vam estar en una finca a les afores de Sant Feliu i, per afició, vam tindre 2 cavalls que, com ha dit abans l'amic Joaneda, venia a muntar per donar voltes i per anar a passeig. El meu currículum ha sigut, doncs, de jovenet anar a muntar potros per d'altres persones, o sigui, fer de paquet per domar un cavall. Després vaig fer la mili sobre els cavalls, també, i més endavant em vaig fer una mica professional en aquest món. I mica en mica, pues, he disfrutat molt, sigui en el camp, sigui amb doma, sigui... Pues, cada un ha de saber a quin nivell està i disfrutar de la seva manera, en plan senzill, en plan elitista, com vulgui, com s'ho vulgui muntar.
Però bé, no és el meu cas, perquè ja no tinc edat per això.
Sí, tant que sí.
Ara jo em compro un cavall, ja no tinc calés per comprar, però suposant que els tingui i compri un cavall, què haig de fer? Vaig a Can Canyon i me n'ensenyeu amb el gordeu, amb el cuideu, com funciona això? Explica-ho.
Sí, abans de comprar-te el cavall, jo t'aconsello que primer li demanis assessorament en el canyón.
Vale, bueno, no, ja, ja.
Sí, llavors sí. Et dirà quina afició tens. I si tu li dius, mira, a mi m'agradaria sortir al camp només a passeig, t'aconsellarà un tipus de cavall que pot ser un cavall castrat, pues, perquè no tingui l'instint animal d'estar al tema sexe amb les eugues i que s'esveri o que s'alteri. Llavors, per sortir, ell t'assessorarà quin tipus de cavall et convé i tu després pues, el proves, el pagues i el disfrutes. Sobretot el pagues, perquè si no...
Però per començar, si no has pujat mai a cavall...
Hi haurà unes classes d'iniciació...
La típica canyó, doneu classes...
Donem classes d'iniciació i el que solem fer és donar unes X classes per posar a nivell elemental en aquella persona i una vegada està en un nivell, pues, llavors sí que se li pot aconsellar comprar un tipus de cavall o un altre.
Perdó.
Llavors...
Sí, perdó, pensava que no és sol muntar. Les sensacions que donen cavall, jo he vist fer classes a invidents i és una meravella. Raspallar-los, netejar-los, és una comunió fabulosa. Vull dir, el cavall és un bitxo fabulós. I aleshores es serveix per 40.000 coses. Hi ha una teràpia de muntar a cavall a base de gent minusvàlids, d'invidents, una sèrie de coses que són fabuloses. Els he vist jo a Sant Cugat.
Bé, jo també he vist en pel·lícules que la gent estima molt el cavall. Jo que he tingut gossos sempre, m'he estimat molt els gossos, però jo tinc un cosí que té un cavall i una vegada l'he acompanyat i quan el veu arribar, aquell cavall, no sé si és perquè li porta una mica de verdura i pastanagues i aquestes coses...
Fa cara de pastanagues, segurament.
Sí. No, però veig que hi ha com una comunió entre el genet i està gran també, que quasi no el munta mai. Pel treu una miqueta, dona una miqueta la volta per allà, i jo crec que el cavall, i per ell, és una festa quan es troben, i es troben molt poc, cada un cop cada setmana, cada 15 dies. Bé, aquí tenim un altre genet, i aficionat al cavall, que és aquest amic, que jo dic el Guaperes, no?
Doncs, el senyor Joan Pérez.
El Joan Pérez, bueno, doncs ja... Que ens digues alguna cosa, també, no? Perquè sembles un convidat de pedra aquí, no?
Bueno, perquè em teniu aquí...
Acorralat,
però bueno, que no. O sigui, mira, sense anar més lluny, jo vaig vindre a Sant Feliu de Codines pels cavalls. O sigui, a mi em van portar a Sant Feliu de Codines els cavalls. Perquè hi havia un senyor que es deia José Luis Cañón i, bueno, que en aquell temps pues, era un professor meu. A partir d'aquí vaig portar el meu cavall, diversos cavalls, i, bueno, i sempre he estat vinculat a Sant Feliu de Codines pel canyó i per la gent, no? Però el cavall va ser el que em va portar a Sant Feliu de Codines.
Jo diria que els cavalls i el canyó han portat molta gent a Sant Feliu com tu i també han evitat que alguns se n'anessin. Perquè, clar, d'aquell gran estiueig que teníem ja no queda gran cosa, però alguns...
Bueno, perquè els temps han canviat.
Han canviat, però alguns que potser haguessin marxat al canyó, i això potser no l'hem agraït mai al canyó, el bé que ha fet pel poble de Sant Feliu, però esclar, en fi, tothom fa tot el que pot, no?
Segurament.
Però aprofito aquesta ocasió, per, ja amb el micròfon obert, per donar les gràcies al canyó i al seu pare per la promoció que han fet del nostre poble de Sant Feliu de Codines. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bueno, i què més has de dir tu? Va, vinga.
Què vols, que et parli de cavalls?
Si no, dona, avui parlem de cavalls, eh?
Avui parlem de cavalls.
Parlem una altra cosa. No?
Bueno, doncs pues que confirmo les paraules que deia l'amic Joaneda, no? Que realment, vull dir, quan tens aquesta afició, i ara per motius personals, els dissabtes i diumenges la dedico plenament al cavall i que, bueno, que a mi m'omple d'una manera que prefereixo més, per exemple, aquest vespre anar-me'n a dormir per demà llevar-me d'hora i anar a muntar el cavall que no sortir a fer una copa. M'entens o no? És un esport, doncs, bueno, que t'omple en molts nivells, no? El que deia l'amic Joaneda, no? Quan el raspalles, quan arribes, el dutxes, el poses un rato al sol perquè s'assequi i li dius fins l'endemà, doncs saps que estarà fins l'endemà.
Bé, hauríem de tancar-ho aquí perquè tenim aquests dos especialistes en avions que estan ja impacients per explicar-nos les últimes notícies. Amic Cañón, tu què és el que hi entens més? És el professor de tots aquests que hi ha aquí. tanca l'entrevista dient el que vulguis, explica'ns el que vulguis i tu mateix. El micròfon és teu.
No, mira, que jo he disfrutat tota la vida molt amb els cavalls. És una cosa que ho sent, pues no sap com explicar-ho, i que ens queda molt encara. Jo sóc gran, he disfrutat fins ara de cavalls, i a partir d'ara encara penso disfrutar-hi.
Sí, tu ets gran com sóc jo, però bueno, penses...
No, tot i siguent gran, sí, dintre de les meves limitacions, penso disfrutar molts anys més, perquè penso viure 150 anys, que si puc.
Només.
Això està gràcies als cavalls.
Gràcies als cavalls.
Perquè tu no la discussió aquesta, t'omple. Sí, sí. Bé, moltes gràcies. Ja sabeu que sempre que pugueu venir als micròfonos de Vivència sereu benvinguts explicant-nos coses dels cavalls i del que vulgueu.
Moltes gràcies.
Sobretot dels cavalls.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga, bona nit.
Una mica de música i fem canvi de personal. Try to picture the man to always have an open hand and see him as a given tree. See him as matter, a matter of fact, he's not a beast. Oh no, not the devil either. Always a good deed doer. And it's laughter that we're making after all. The call of the wild is still in order nationwide. In the order the primates, all our politics are too late. Oh my, the congregation in my mind is this assembly singing of gratitude, practicing their loving for you.
Continuant amb la programació d'avui, teníem anunciat i previst emetre la segona part de l'entrevista amb l'amic Joan Casanovas, un gran picapedrer que viu a Castellterçol i que treballa a la Sagrada Família. Ho posposarem pel proper programa, ja que comptem amb un gran coneixedor del món de l'aviació, l'amic Lluís Valder, i també amb en Miquel Bunyà, i voldríem que ens en parlessin tots dos de temes de rabiosa actualitat, la fi de la vaga d'Aena i de l'exclusió aèria del cel a Llívia.
Endavant.
Endavant.
Endavant. Bona nit.
Bona nit.
Bé, comencem a parlar altra vegada, retornem altra vegada a parlar d'aquest fi de la vaga d'Aena, que voldria saber fins com acabarà, perquè clar...
Tu no te'n fies?
No, gens, absolut, gens, absolut. Perquè, a veure, entre els comentaris que es llegeixen, el que ens expliquen i el que ens volen fer creure, que ens sembla molt lloable, però que clar, pots discrepar, perquè clar, hi ha una cosa que està clar. Aena vol, segons, privatitzar el 49%, no el 50 ni el 52, el 49%, que això és una cosa que, bueno, no ho entenc.
Sí, home, sí, vol cobrar, però vol cobrar, sí, i continuar manant.
Sí, perquè, bueno, sí, cobrar i continuar manant, però clar, aquí hi ha una cosa, continuar manant quan es deuen tants milions, perquè clar, això és una empresa pública que paguem entre tots, i és molt còmode pagar entre tots, com ja sabem, no? Llavors, clar, els treballadors que hi ha a dintre se la veuen venir, perquè clar, diuen, a veure, això privatitzaran, com que Barcelona, en aquest cas, i Madrid, els aeroports que interessa privatitzar són els que es poden vendre bé, com sempre passa, tot es ven,
sí, hi ha benefici.
Benefici, llavors clar, qui treballarà en aquestes empreses i els que sobren, on aniran? Perquè clar, si els diuen ara s'ha de treballar el doble pel mateix sou, posem pel cas, no? Que jo no dic que no treballin, perquè no es pot dir mai això, però sí que, i si els hi diuen que treballen el doble pel mateix sou, què faran? Llavors es venen els sindicats i molt bé, diuen Comissions Obreres, UGT, i diuen, ah, pues farem una vaga. I ja hi tornem a estar, la mateixa història que allò dels controladors. S'assembla moltíssim.
És la de la mateixa família.
Sí, és la prepotència. Llavors surt aquest senyor, president d'Aena, deixem-ho estar, perquè cada vegada que parlo jo personalment no m'agrada ja, perquè sé que aquest senyor...
Sí, ja sé que sou molt amics.
Som molt amics, perquè ja, és que hi ha hagut moltes persones que quan li preguntes per aquest senyor, vull dir, no anem bé. No anem bé perquè és allò que ens assentem en una taula, diu, esto es así porque lo decimos nosotros porque somos Aena. Perquè clar, a veure, Imagineu-vos per un moment quan hi ha vagues, que hi ha tota aquella gent en els aeroports que estan ja fastiguejats de tant esperar i esperar, perquè quan no hi ha la vaga de controladors hi ha la de no sé què, quan no... Llavors aquella gent està allà tancada i normalment es passen 12, 24, 36 hores. Sabeu quants entrepans, quants cafès que controla ENA es fan? A 3 euros el cafè...
I que perden per quan tu guanyes plorat.
Bueno, exacte, tota aquesta picaresca sempre ha funcionat igual, sempre. Clar, quan aquesta picaresca es va tallant, o s'intenta tallar, perquè clar, de cara al turisme és molt important que funcioni, però clar, el que no pot és funcionar com funcionara, quan hi ha aquest dèficit de 17 i 17 mil milions i tants mil milions que paguem tots, quan es parla de privatitzar, a veure, tenint en compte que està tota l'aviació, està pràcticament privatitzada, comercial,
a tot arreu.
El sistema de control a Europa encara ja ha canviat moltíssim com el sistema que es fa aquí a Espanya. Aquí a Espanya l'aviació comercial i l'aviació privada, sobretot, té unes restriccions tan enormes comparat amb Europa. Aquí qualsevol té una avioneta, surt a donar una volta i quasi sembla que faci un delicte avui dia. On va? Cuidado, què fa? No sé què. A veure, aquest senyor, les tasses, l'altre, tomba, que gira, un pla de vol, el pla de vol, que si l'has de fer a l'ordinador, que si toma, que si llega, que si té mitja hora per fer el pla de vol i surti ràpid, perquè si no, perdrà el handling aquest d'això. Les tasses, caríssimes. Vas a França, com aquell qui dius, bon dia, estic aquí, sí, podem aterrar? Sí, miri, fa bon temps, tal i qual, bon dia, vull benzina, passi bé, me'n vaig cap allà. Amb una facilitat.
Bé, tu quan tu parles, que és l'experiència teva com a pilot d'avioneta, però
sí.
aquests boings, aquests de reacció...
Sí, bueno, això és una altra història, però clar, perdre el que en diuen els handings, perdre els drets, clar, les empreses no volen perdre els drets perquè paguen i és molt caríssim, és molt car. Ja dic, tenir uns vols comercials i mantindre això... Vull dir, val molts diners. Ara, amb una facilitat també diu, bueno, vull que em donguin cèntims, jo ara m'aniré com el Ryanair, m'aniré a Girona i faré els vols baratos per tota la gent que vol viatjar, molt bé. I després resulta que diu, bueno, ara ja no m'interessa. Ara me'n vaig al Prat, perquè com que han fet tot això nou, jo ara Ryanair vol anar al Prat. I Welling diu, ah, però és que jo també. I bueno, llavors diu, bueno, i aquells milions que vam donar perquè vosaltres estiguéssiu aquí i ajudar en el low cost, el baix cost, ara què passa? Clar, i aquest senyor Ryanair no, perquè ara resulta que tenim un aeroport que perquè la gent pugui anar a esquiar, em sembla perfecte, a Lleida, a l'Alguaire, es va, ara resulta que clar, l'avió que anava diu que ja no, perquè no li surt a compte. L'últim vol eren 45 que anaven a Madrid, diu no omplim. Però clar, llavors les veus diuen, clar, és que clar, fer un aeroport així d'aquesta manera, no, és que a veure, jo crec que s'està dient al revés de lo que és. O sigui, fem un aeroport i com que no funciona, la culpa és, clar, fem un aeroport, no funciona. Com que no? Per què? Per què no funciona? No, és que és el com s'ha fet això. Quina ha sigut la idea? S'ha fet un aeroport perquè també hem de tenir aeroport o perquè realment d'això? A França o a Anglaterra, els aeroports petits aquests d'avions de regionals n'hi han 10 vegades més que aquí. I funcionen tots.
Em sembla que perdrem el vol.
A Perpinyà hi ha un que funciona.
Sí, Pere, sí. Em sembla que perdrem el vol perquè el meu miro el rellotge i...
El meu fill que estudiava a Lille agafava l'avió a Perpinyà,
sí.
Perquè era molt més barat i molt més còmode.
I tant.
Jo el portava a Perpinyà i en vez d'anar al Prat que el tenia aquí al costat.
Exacte.
Bé, aviam, un altre dia...
Bé, l'ODN ja parlarem
continuem,
com...
L'ODN va... Escolta, que ens espera el Gaddafi, com ho tenim,
sí,
això?
El Gaddafi és molt Gaddafi. Bueno, ara ho té, no sé, sembla que li hagi sortit un furúncul amb el tema de l'exclusió aèrea, perquè, clar, ja una vegada ja el van advertir i li van caure les bombes del cel que no sabien d'on venien.
I com que li van tocar amb ell directament.
I sabien on estava i tal, i bueno, ara què ha de fer? Pues, ha de moment, segons les últimes notícies, ha demanat de dir, bueno, ara parem aquí com un alto el foc, perquè tal, que si qual... O sigui, de cara a l'entrada de Benghazi, perquè ahir va fotre una bravuconada que va dir jo faré igual que en Franco quan va entrar a Madrid el 39, carai, sí. Cuidado, que això va portar moltes
coses. Són paraules majores.
Sí, llavors, clar. Però clar, després hi ha un altre tema, que en parlàvem abans amb en Lluís, que diuen, o sigui, els de la OTAN i els de la ONU diuen, no, el Gaddafi diu, té una aviació que és obsoleta i tal, sí, però resulta que té una esquadreta de l'últim model de Sukhoi, que és el Sukhoi 27,
sí, el Fulcrum, sí,
que és un avió que dius, fantàstic, escolta, és un aparell que dius, ho té tot, el millor de lo millor. Però bueno, hi ha l'incògnita que si té gent que el sàpiguen governar, això és una altra cosa. Clar, l'exclusió aèria, dius, bueno, sí, tens uns aparells allà que van volant.
Això anava. Què és l'exclusió aèria?
Sí, bueno, que no el deixen volar. O sigui, ells
si aixeca un avió, li tombaran, si poden.
Li tombaran. Sí. I a la segona li bombardejaran tots els aeroports.
Sí, perquè servirà d'excusa per bombardejar perquè ell no ha complert l'exclusió aèria.
També una altra cosa, s'ha de tindre en compte que tot el que té d'aeroports i d'infraestructura aèria és el que van deixar els italians després de la Segona Guerra Mundial. Tampoc no és que hagi millorat gaire. Igual que l'infraestructura de carreteres, perquè si agafes el mapa de Líbia, és, o sigui, d'una punta de Trípoli a Bengasi, és una carretera que van fer els italians l'any 31 o així. Que la van començar el 22 i la van acabar el 31. O sigui, que el de més és un desert pelat, i a sota tot ple de petroli.
Gas i petroli.
Etcètera. O sigui que els alemanys i els inglesos es van estar allà matant durant un any i mig, perquè els alemanys volien arribar a Suez per poder tindre accés als pous petrolífers d'Orient Mitjà, però no sabien que a sota ho tenien ple. Això és una de les coses, clar, després...
I el Rommel, en part, va perdre la guerra perquè no tenia petroli.
Exacte.
Allà a Tobruk, no? Va començar, sí, allà
perquè Tobruk va canviar de mans...
El petroli el tenia sota.
Bueno, Tobruk, exactament, no ben bé no n'hi ha gaire de petroli. Pot dir que no n'hi ha gens, però 200 quilòmetres de Tobruk, hi ha uns jaciments fantàstics de petroli i de gas natural i de molt bona qualitat. Que, mira si era bo el petroli, que en aquell moment els inglesos van descobrir casualment que feien funcionar els camions dièsel que havien confiscat a l'exèrcit de Rommel, només, o sigui, posant-hi un embut amb un filtre, tiraven el petroli a dintre el dipòsit i els motors funcionaven igual.
Sense refinar.
Sense refinar i sense res. O sigui, un petroli lleugeríssim. O sigui que...
Bé, i també ara jo volia dir una cosa, que el Gaddafi, suposant que intentés amb els avions aquests d'última quasi generació, russos, molt bons, clar, també hem de tenir en compte que comences però has de continuar, I llavors aquest senyor, si necessita recanvis, si necessita tot això, aquí és on tindrà el gran
ho
problema.
Ho té tot embargat, no?
Clar, sí, no, i no, a veure, no, i que Rússia s'ha abstingut.
Sí, dius,
i clar,
bueno,
tindres...
però no em pots fer cas dels russos.
No, però em refereixo que també li poden dir, si necessita recanvis, vés-te'ls a buscar un munt. I així es quedarà net,
nosaltres no te'l
vendrem,
però vés a...
Sí,
l'embarc inglès
a buscar.
L'embarc aquest aeri també deu ser marítim, no? O no?
Sí, no, però això sí, per descomptat. O sigui, de l'exclusió marítima ja no se n'ha parlat perquè la sisena flota està ancorada a 50 quilòmetres de la costa de Líbia.
A veure, jo, francament, la sisena flota amb un sol portaavions deixa anar uns quants F-18 i uns quants dels que té allà, i és que amb una dotzena d'avions allò ho arrasen. I ho sap, l'altre ho sap.
No, de totes maneres, després, del que s'ha vist també per la televisió, de la televisió, l'armament que s'ha vist d'aquesta gent, tant d'un cantó com de l'altre, és bastant obsolet i bastant antic.
Sí, el Kalashnikov de
Lleuger... Bueno, el Kalashnikov és una cosa que durarà tota la vida,
sí, perquè és com aquella que no falla, que tira.
Bueno, jo crec que ara hauríeu de tornar a anar a internet a veure com està l'assumpte, i d'aquí 15 dies tornarem a veure com ha petat, no?
Bueno, sí.
Perquè ara ja, hem perdut l'avió, ja...
Sí, perquè, a veure, si la cosa pinta malament i aenes fan al final que jo... Crec que no es farà la vaga, perquè és que és molt fort, molt fort. Bueno, estarem aquí a casa i podem veure-ho tot.
Llavors, podem, en lloc d'una hora, podem allargar-ne dues i tres,
Bé, doncs, moltes gràcies de la vostra col·laboració i quedeu emplaçats per aquí 15 dies a veure com ha patat tot això.
Bueno, aviam, ja, si esperem que no peti massa fort, eh?
I, bueno, pues, escolta, nostres oients...
Mira, ara despeguen,
Els avions, despeguen l'avió i ens
anem... Lluís, no corris!
Bé, moltes gràcies per la vostra assistència. Ja ho sabeu, que podeu escoltar-nos demà. A quina hora, Pere, demà?
El dissabte és a les 10 del dematí. Ai, a les 9 del dematí el dissabte i a les 4 de la tarda del diumenge.
I per internet, onacudirenca.cat, punxant vivències, Però sobretot, onacudirenca, però vivències, Vinga, molt bona nit, molt bon dia i molt bona tarda. Gràcies per la vostra atenció. Fins ben aviat.
Adéu. Gràcies i bona nit.
Adéu-siau.